Deixa'ns estar, amb Marc Orozco i Xènia Roget.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts a una nova edició del Deixa'ns estar. Ja sabeu que és el programa de gastronomia que s'emet des de la vostra ràdio local. Sempre ho diem, sempre diem que tenim molta teca, i avui és veritat, eh? Ja ho veureu. Així que hem d'anar per feina, primer de tot, presentant les xarxes socials. Hola, Xènia, com estàs?
Hola, Marc. Doncs molt bé, presentant les xarxes socials del programa, el Facebook, el Deixa'm Tastar, i el Twitter, @DeixamTastar. Allà anirem penjant, doncs, els continguts del programa, els premis, els sortejos que anem fent cada setmana, i totes les receptes que també gravem.
Estem molt contents, eh?, de la fidelització que hi ha en aquestes xarxes socials, tant al Twitter com al Facebook. Cada dia més seguidors. Ens encanta compartir totes aquestes inquietuds gastronòmiques amb nosaltres, fotos, vídeos, fins i tot alguna recepta. Doncs sempre és benvinguda, perquè la senyora pren nota, eh? Amb el volum, una llibreta, les té guardades, i després a casa a veure si convida a tot l'equip un dia i podem fer un bon sopar. Vinga, doncs fetes les presentacions, hem de començar avui, com sempre, repassant el menú del dia.
Avui començarem el programa parlant del pèsol del Maresme, de les diferents varietats que podem trobar i del cultiu d'aquest producte tan preuat. Al plat del dia entrevistarem Eric Camps i Francesc Altarriba per parlar de botifarres i pa. Per fer la recepta ens traslladarem a la cuina del restaurant Alquimia de Barcelona, on en Jordi Vilà ens cuinarà un plat amb bacallà. El brindis al nostre sommelier Jaume Folguera avui ens aproparà la varietat de raïm Chardonnay. I com sempre acabarem el programa repassant la gastroagenda amb les activitats que podreu fer els propers dies i farem una recomanació cultural.
Doncs vinga, engeguem els fogons i comencem. Temporada de pèsols, ara mateix aquesta perla verda, que l'hem d'aprofitar com sigui, i fins al 30 d'abril diversos restaurants del Maresme participen a les jornades gastronòmiques del pèsol del Maresme, convertint aquest producte en un protagonista dels seus plats.
Restaurants com deies de Caldes d'Estrac, d'Arenys de Mar, de Cabrils, de Sant Andreu de Llavaneres i un llarg etcètera.
Del Maresme, protagonista del plat, ja hem dit, no d'acompanyament, sinó el protagonista de cada plat és el pèsol.
On trobareu, doncs, on podreu anar a tastar efectivament aquest producte. Per què us en feu una idea? I comenceu a fer una miqueta de boca. Alguns exemples serien les mandonguilles de calamar amb pèsol, una cua de bou estofada amb cansalada i botifarra negra. Em diguis que no fa bona pinta, Marc? Els típics pèsols amb sèpia i patata, típics de Mataró, o els pèsols del Maresme ofegats amb foie.
Moltes receptes, seria les de les quals podríem parlar, però també aquí al Deixa'ns estar sempre ens agrada anar una mica més enllà i parlar del producte, Xènia.
Sí, el pèsol és un llegum característic per la seva gran dolçor. Penseu que el pèsol és un dels conreus amb més tradició a la comarca del Maresme, però també en conreen al Baix Camp i a la Catalunya Central. Qui ens explica amb més detall les característiques d'aquest pèsol del Maresme és el productor de pèsols de Llavaneres, Nani Mora, d'Horta Grau Pere.
És un pèsol dolcíssim. El pèsol de Llavaneres no necessita secrets, no necessita grans coses perquè es pugui fer un bon pèsol. És un pèsol que l'hem d'agafar mig gra, que això doncs, és la dificultat aquesta d'anar seguint doncs, dia a dia doncs, totes les plantes per anar buscant la qualitat aquesta que donem, doncs, buscar aquest mig gra. És un pèsol que no necessita gens d'aigua a l'hora de cuinar, perquè és un pèsol que té molta aigua i és molt dolç.
Avui dia se'n conreen diverses varietats. La llista és llarga, els bufats o negrets que surten d'una planta petita, els endirà que venen d'una planta més alta i fan la flor blava, el pèsol de ganxo, els de l'utrillo, la planta creix doncs, molt de pressa i donen més quilos de pèsols, més quantitat, però les més arrelades a la comarca i les més apreciades en són dues, la garrofal per una banda i per l'altra la floreta, que trobem al voltant doncs, el Sant Andreu de Llavaneres, Caldes d'Estrac i Mataró. També ens les descriu ell, en Mani.
Hi ha diverses varietats. Aquí a la comarca de la Maresme, nosaltres que som els de Llavaneres defensem molt el pèsol garrofal de Llavaneres. És una varietat que a nosaltres ens va arribar fa uns 100 i pico d'anys d'Austràlia i que hem preservat aquí on els avis i els besavis doncs, han anat guardant la llavor i és la que estem fent. I després hi ha altres varietats, el de la floreta, utrillo, que són varietats que podem dir que són similars, no diem pas que no, són molt similars a la de Llavaneres, però que tenen altres característiques.
No són gaire els pagesos que conreen aquestes dues varietats i que en comercialitzen la seva producció.
Principalment, imagino, fan mitjançant la venda directa o en diverses botigues i pares al mercat, també a restaurants.
Exacte, i són ells mateixos qui conserven curosament la llavor que produeixen d'un any per l'altre. De fet, a Llavaneres compten amb un segell identificatiu, en Francesc Rabassa, productor també del pèsol garrofal, ens ho recalca.
Hi ha molts restaurants que venen pesos de llavaneres, però en aquest sentit ens enganyen una mica. No és una cosa molt oficial, però els que productors de llavaneres tenim un sello respaldat per l'Ajuntament que dona pues, la garantia que aquell pèsol és garrofal i de llavaneres. El que no el tingui, aquest sello, no té pèsol de llavaneres.
Molt català, eh? Saber reivindicar el producte, cada el seu poble, cada comarca, eh?
Sí, sí.
A vegades també hauríem de tenir una mica d'esforços, eh? Per continuar creixent, però cada localitat li agrada això, identificar doncs, el seu producte.
Exacte. I si parlem de cultiu, es sembren cap al mes d'octubre, cap a voltants del mes de març, comença la collita. Però com es cultiven?
A l'inici comencem a principis de setembre, on tenim les granes que guardem de l'any passat, no? I llavors aquí fem la llavoresta i la posem, fem tacos perquè doncs, ens creixi la planta, posem 5 granes a cada taco, i a la que ja té més o menys un pam, doncs ja la posem a la terra, i nosaltres el que fem és amb malla, i fem tirades llargues amb el pèsol, i després mira, anar esperant que vagi creixent, anar regant, i anar lligant, perquè el pèsol és una planta molt, molt fràgil i necessitem doncs, que tots els brots que van sortint doncs, nosaltres lligant aquesta malla i, bueno, i que tiri amunt. El pèsol de llavaneres, el garrofal, és una pèsolera que arriba a fer 2,5 metres d'alçada i això doncs, la dificultat que té és aquesta, eh? Doncs, anar vigilant que no se'ns trenqui i, bueno, i anar-la cuidant.
I ara que tornàvem a escoltar el Nani Mora, no sé si hi ha algun motiu pel qual aquesta perla verda tan apreciada per molts paladars es diferencia d'alguna manera del resta de comarques.
Doncs sí, Nani ens explica el perquè de la seva dolçó.
Aquí a la comarca del Maresme, i centrem-nos potser una miqueta en el que és el Maresme central, que és Llavaneres, Mataró, Argentona, que són realment, hi ha un microclima que diferencia també de tota la resta de comarca, on no arribem a freds extrems, però fa frescor, que el pèsol també el necessita, i això fa doncs, que la comarca, aquest pèsol, tant unes petites com d'altres, doncs, agafin aquesta dolçó tan important que necessita el pèsol.
Un producte, com defensava en Nani, molt vinculat al territori que l'envolta, que incorporant-lo doncs, a l'oferta gastronòmica dels restaurants de la comarca els permet donar també una identitat a la cuina i potenciar l'activitat agrícola de la comarca.
Doncs molt bé, Xenia, recordeu que podeu tastar aquest pèsol en aquestes jornades gastronòmiques de la cuina del pèsol del Maresme, que s'estan fent fins al 30 d'abril,
uh-huh.
I doncs molt recomanable aquests plats que estan fent els cuiners amb el pèsol de protagonista. També podríem parlar del pèsol del Negre del Berguedà, que jo de fet ja ho vam fer,
però sí.
Tenim molta atenció als pèsols que es cultiven a l'Empordà, també.
Cert.
Els més coneguts com els del Maresme, i hem d'anar a aquestes jornades, però Catalunya, hem de tenir en compte doncs, també els altres productes que molts pagesos també cultiven. Doncs vinga, continuem amb més coses, ara les deixem tastar perquè de seguida presentarem els nostres dos convidats d'avui perquè podem parlar d'un menjar ràpid, de qualitat, un nou concepte que s'està implantant a Barcelona, d'un nou posicionament, com és el botifarri.
La tòfona negra és un bolet soterrat amb un cicle de vida més llarg que la resta dels bolets que trobem al país. És esfèric i de mida variable, d'una mitjana d'uns 5 centímetres. La seva superfície és negra, abonyegada i clivellada per formes poligonals.
El menjar ràpid, però de qualitat, sobretot si són entrepans, va observar l'Eric Camps, emprenedor compulsiu, que eren una necessitat. Després de voltar pel món i no trobar cap bar o restaurant que preparés entrepans fets amb carinyo i amb els millors ingredients, explica ell, al cap li va donar voltes entorn una idea, botifarri.
Un local, de moment, on trobem una oferta gastronòmica molt concreta, entrepans de botifarra, això sí, el producte cuidat fins l'últim detall. I des del passat mes de novembre el podem gaudir al centre de Barcelona, concretament al carrer del Call, número 26.
Hi ha detalls molt interessants, per això avui també hem convidat a dues persones per parlar d'aquesta nova alternativa dins el sector dels entrepans, com per exemple, un dels detalls importants és el pa, un pa que elabora bon blat, i per això tenim a l'estudi a Francesc Altarriba, paner i empresari dedicat al sector del pa. Benvingut, Francesc.
Hola, què tal? Gràcies.
I també l'ideòleg del botifarring, que és l'Eric Camps. Hola, Eric.
Benvingut. Hola, també. Què tal?
El deixem tastar. A veure, comencem des del principi. Tu voltaves pel món. Aquesta
sí.
És la idea.
Voltava no? I volto encara.
I aleshores, doncs clar, havies de menjar i anaves a molts llocs i et trobaves que no et feien entrepans com tu esperaves, no? Amb intel·ligència de qualitat, i tu vas dir, escolta, això ho hem de canviar d'alguna manera.
Sí, 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 la idea aquesta, bueno, el que dius de voltar i de veure molts llocs, on alguns llocs t'ho fan bé, alguns altres t'ho fan malament, però el que sí que jo notava que una miqueta que el conjunt o la base del negoci que intentem tindre nosaltres, que és a dir, les bases de la bona qualitat dels ingredients, servir-ho diferenciat, diguem, a través d'un forn especial, el servei al client també, i el tema d'higiene, pues, era o m'ha sigut molt difícil veure llocs que realment aquests quatre padrons ho compleixin.
Un forn de brasa que després en parlarem, però darrere del projecte hi sou quatre socis.
Som cinc en total.
Cinc, els quatre socis més l'Albert Gómez, que és el cuiner.
Sí, bueno, però l'Albert és soci també.
És soci, però o sigui, quatre sou per això de l'empresa Sonríe Personal Shopper Immobiliari.
Correcte.
Que us vau ajuntar, doncs, per fer aquest projecte gastronòmic. I no sé si, clar, vosaltres us dediqueu també a fer una mica d'estudi, no sé si a Catalunya era un bon lloc per obrir un fast food, actualment fins i tot.
Sí, ara jo crec que és un dels moments perquè... com comentàvem, no? amb els socis, el client avui en dia cada cop més està més, el client final em refereixo, cada cop més sap el que vol i amb el tema de menjar vol productes realment que siguin d'alta qualitat. O sigui, el client vol menjar qualitat, vol tindre un bon preu i vol apostar per els productes de proximitat. Aleshores, tota la majoria de negocis que avui en dia es veuen són negocis de proximitat de quilòmetre zero, majoria de franquícies, majoria de negocis que s'estan preocupant moltíssim amb la qualitat del producte, perquè avui de vendre, com diem, no, cafè per a tots és una miqueta complicat, o sigui que realment especialitzar-se i amb una bona qualitat de producte, o sigui, bona qualitat, bona i...
Tot està bailant cap aquí, cap al quilòmetre zero, producte de proximitat. Jo també et volia preguntar si era una mica arriscat. El centre de Barcelona és un bon lloc, però no una mica arriscat perquè hi ha una competència important allà també.
Sí, tot negoci, jo crec, no? El Francesc també ho dirà, no? Que tot negoci al principi, bueno, al principi, al mig, al final, no? És arriscat. Aleshores, això ja una miqueta ho portem dintre de l'ADN. La competència, sempre com dic, la competència com es mide competència, és a dir, nosaltres, per exemple, en el nostre cas tenim diversos locals al costat i a nosaltres ens agrada que estiguin també aquests locals, perquè el client al final també pot comparar. Sempre diu, ostres, aquí feu molt bé, i jo sempre dic, compareu i veureu quin és millor. O sigui, també de la competència aprens moltíssim, d'errors i de millorar els processos.
El concepte del local com l'hem de definir?
El concepte
de botifarri, del local, com l'hem de definir?
Pues és un local de 40 metres quadrats a baix, a dalt. El primer local aquest de la plaça d'en Jaume Catanin és una miqueta un laboratori, que en diem. Pues no, ara per ara definit no hi ha res definit al 100% perquè estem fent moltes proves. Proves per què? Perquè a baix és on servim els entrepans de botifarra, i a dalt tenim una segona planta on la gent, de 100 metres quadrats, on la gent es pot sentar, però també és el laboratori de l'Albert Gómez, és a dir, té una cuina també de 50 metres quadrats, té un taller allà muntat, i allà bueno, doncs, fem tallers d'emprenedoria, fem cates de cerveses, fem formació, pot ser formació de pa, si es poden fer 4.000 coses. Sopars per a empreses, és una miqueta laboratori que en diem.
Francesc, tu que et portes molt temps dedicant al sector de la gastronomia, com ha canviat el tema del menjar ràpid? Estem parlant de fer, al final, són entrepans de molta qualitat, però fins i tot dediquem un espai per fer investigació, fins i tot.
Bueno, clar, ens hem d'adaptar als nous temps, no? I jo crec que aquest projecte que ells han engegat és... ja era hora, no?, que aquí a casa nostra hi hagués algú que fes un local de fast food basant-se en un producte tan nostre com la botifarra. Jo crec que tindrà, bueno, és exitós i serà de llarg recorregut.
Quines botifarres, Eric, podem trobar?
De moment en tenim 8. Són la clàssica,
Tenim jo n'he tastat algunes, eh? Una per exemple de formatge blau,
sí.
Espectacular.
Sí, sí.
Aquesta està molt bona, també tenim una de calçots, em sembla, escalivada.
Correcte.
I una de truita de patates.
Sí, correcte. Aquesta... Tenim una morgia de truita de patates.
Molt.
És de sobte perquè la gent es pensa que és la típica, l'embotit que nosaltres servim, és un embotit també molt cuidat, per el qual és molt lleuger. Aleshores els ingredients que hi ha dintre no porta aigua afegida, no porta productes diguem, conservants, industrials. En el cas de la tita de morcilla tita aquesta, està feta amb ous frescos, o sigui, no s'utilitza la sang del porc com amb altres botifarres. Això li dona, és una recepta també registrada. I li dona una textura increïble.
Va ser de l'Albert, de Gómez, per primer?
No, la morcilla de truita ja el tenia el proveïdor i l'Albert el que fa és les indicacions una miqueta com amb el pa, donar indicacions per on hi ha que tirar i quan hi ha algun fallo de fórmula, quan hi ha alguna cosa que no funciona, doncs ell va una miqueta doncs, donant les directrius per aconseguir doncs, el millor entrepà de botifarra i el millor entrepà. Al final la botifarra és... tens molts gustos, ara que tenim aquest set, ara l'Albert està ja estudiant 12 més, però és a dir, al final és un producte lleuger i és un entrepà de botifarra, però és que pot ser botifarra de llom, pot ser botifarra d'hamburguesa, al final és un entrepà. Si tindrem entrepans a tot, dedicat en forma de botifarra.
Bastis de botifarra.
Sí, correcte.
Perquè estan treballant molt, diguem, a la carta amb els proveïdors. En aquest cas, la botifarra amb mitjans, és a dir, controleu molt el producte.
Sí, sí, sí.
Que a més tens els tios fan aquestes botifarres poc gracioses i a més molt personalitzades, com diguem. I l'altre tema és el pa. Clar, vosaltres busqueu donar molt protagonisme a la botifarra i per això doncs, entenc jo que s'ha de buscar un pa que sigui prim. Però clar, quan és a vegades un pa prim, dius, què serà? Va ser una flauta o veiem què serà? Però per això estava, per si es falta arriba, que no sé de quina manera es vau posar, es vau conèixer, es vau posar d'acord.
Va ser a través de l'Albert.
A través de l'Albert.
Ells es van posar en contacte amb nosaltres i la veritat és que ens sentim molt, per tant, molt contents, molt orgullosos, no?, de poder col·laborar amb ells, perquè realment, jo a vegades els he comentat amb ells, és les poques vegades que algú vol obrir un local d'aquestes característiques i pensa en el pa abans d'iniciar el projecte. Això és fonamental, això és la primera garantia d'èxit. Per què? Perquè primer hem de tenir clara el tipus de local que volen i el client al que van dirigits i el pa és el suport. Llavors és fonamental que lligui no només amb el seu producte a la botifarra, sinó també amb la manera de treballar d'ells. I aquest treball conjunt que vàrem fer per desenvolupar el producte, que també se deia com a base de pa per treballar amb aquest local com ells, doncs jo penso que és una part també important del local i del futur èxit, no? Perquè si ells no haguessin fet aquest pas, a vegades passa moltes vegades que només pensem en els ingredients i no pensem en el suport, no? I el pa és un dels elements, doncs, bueno, com ell deia, doncs, buscant qualitat, buscant producte, buscant producte sa, i aquí doncs, es va elaborar un pa que fos també molt sa, que no portés cap ingredient doncs, que fos greixós o que fossin uns pans molt lleugers i que s'adaptés molt també al sistema de treballar que tenen ells, i que potenciés el sabor de la botifarra i l'acompanyés, com deies tu, un pa rústic però molt prim, molt lleuger, que absorbeix molt bé la molla el que és d'allò de la botifarra, llavors pues, tot això fa una combinació molt important. I aquest és una de les claus, o sigui, lligar-ho tot, no, evidentment el pa no serà l'èxit del local, però és un element més molt important a tenir en compte. I això denota la gent que hi ha darrere del botifarring, doncs, que són molt professionals i que realment tenien una idea molt clara del que volíem fer.
És que és molt interessant el concepte aquest, no? És a dir, anem a pensar un menjar ràpid, que sigui bo, però és que la importància del pa, abans d'entrar a l'estudi ho comentàvem, no? Que en molts llocs, ara mateix sí que hi ha doncs, molts burgers, hi ha molt menjar ràpid, molt local, especialitzat en un sol aliment, però clar, vull dir, el tema del pa gairebé ningú a vegades el valora, està com oblidat a vegades.
La majoria de gent en els llocs on serveixen pa no el cuiden com diria el Francesc perquè se n'oblidin. I la segona, també això és un fet important, que per exemple a Barcelona per molt bo pa que tinguis tens que cuidar el procés de guardar el pa, el procés d'entrenar local, tot això hi ha que cuidar-ho, perquè estem parlant de Barcelona, en el cas de Barcelona, i podria dir altres llocs, però hi ha un nivell d'humilitat molt alt. Per tant, si no cuides el pa, si molts llocs es tenen exposats, no els cobreixen, no ho posen en caixes de fusta, tots aquests petits elements fan que va sumant, i aleshores al final del dia tens un pub doncs, que potser ha sortit de bona qualitat, però quan t'ha arribat a consumir al final doncs, no has cuidat aquest procés, t'has carregat el panet també.
I a vegades et fa cantar una mica la balança, eh? De que t'agradi l'entrepà o no.
És que aquí un dels reptes importants que hi havia era la mateixa metodologia que pot fer servir per la botifarra, també tens de dir una metodologia pel pa que el té que acompanyar. I clar, llavors ajuntar tot això és el que fa que després quan el client va al local doncs sempre s'emporti el producte amb les màximes garanties de qualitat. Per què? Perquè sempre troba tant el pa com la botifarra de dins com tot l'altre en el punt òptim de consum. I això és fonamental, trobar una metodologia de treball pel local estable. És una mica la feina.
Buscava això, eh? Un pa una mica que passi desapercebut, no sé si és la idea.
El pa ha de ser discret, evidentment no és el protagonista, però ha de potenciar el que realment acompanya l'entrepà. Llavors la imatge és un pa rústic, elaborat artesanalment, amb una imatge, unes característiques doncs, que quan el veus és atractiu, però quan te'l menges, doncs, realment que se't desfaci en boca i acompanyi potenciar el sabor del que hi va a dintre.
És cada barra totalment diferent.
Sí.
Això vol dir que si és artesanal, són el 100%. Vull dir que el fet de fer-ho a mà, no?
Sí, bueno, són d'acabats a mà, però sí que tenim uns processos de control de qualitat molt exhaustius que garanteixen que la uniformitat del producte, en el sentit de que compleix sempre unes mides mínimes i màximes, no?
Doncs perfecte. Nosaltres sempre fem una recepta cada setmana, Eric, Francesc, jo crec que és el moment d'escoltar-la. Fem una paradeta doncs, en aquesta conversa que estem tenint avui, parlant del botifarring, i anem a escoltar la recepta de la setmana, atenció, al restaurant Alquímia, del Jordi Vilà, un dels cuiners que t'has de treure el barret, de fet, sempre disposat a més, l'any passat el vam tenir en directe a l'estudi, però aquesta vegada vam entrar a la seva cuina per fer una recepta de principi a fi, de la mateixa manera que ell l'elabora al restaurant en un servei normal. De fet, la vam gravar minuts abans que comencessin a entrar els primers clients, i la recepta, atenció, triba de bacallà amb mongeta verda, diferents opcions, una picada d'ull al tradicional mongetes verdes amb patates, que de nens no ens agradava gens, però ara d'adults, la veritat és que depèn si t'ho cuini, està molt bo, i així que agafeu el bolígraf, agafem també el paper, prenem bona nota d'aquesta tripa de bacallà amb mongetes.
Crearia una recepta ideal pels mals de cor, i es prendria amb culleretes i no amb grans cullerons. Al rebost del nostre temple guardaria un pot amb sort per poder-la cuinar sempre i viure fins a la mort.
Doncs ja estem allistats a la cuina de l'Alquímia. Hola Jordi, bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda.
Estem a la cuina, moltíssimes gràcies per deixar-nos entrar aquí juntament amb la Sònia, doncs compartir aquest gran projecte que és l'Alquímia. Quin plat ens prepararàs avui?
Mira, avui us prepararem un plat que està tenint molt d'èxit últimament, que és una brandada de bacallà amb mongeta verda i li posem una mica de raifort també. És un plat molt senzillet, però nosaltres el... Bueno, ja us el vaig explicant en tot cas, el anem fent i anem veient quina és la característica una miqueta.
I tant que sí, recordar aquest plat que necessitem.
Sí, mira, per fer aquest plat necessitarem bacallà, esqueixat per fer la brandada, necessitarem mongeta verda, necessitarem un oli d'all, necessitarem tripa de bacallà, una mica de porro, i el raifort. D'acord? Per fer l'oli d'all, lògicament, partim d'un oli d'oliva en el qual li posem dents cabesses d'all, l'arrenquem, que agafi temperatura i després el deixem reposar amb els alls a dins, doncs, que estigui 24 hores ben bé. Filtrem i és amb el que cuinarem.
Doncs perfecte, veiem que ja has omplert una cassola.
Hem posat una cassola d'aigua que servirà per fer la mongeta verda, d'acord? Aleshores, per un altre costat, el que fem aquí és posar una altra cassola que es vagi escalfant, d'acord? I, mentrestant, ja comencem a preparar el que serà el porro amb el bacallà, d'acord?
L'hem de tallar, eh?
Sí, que l'haig de tallar. Més aviat finet, el tallem ben així, ben suau, la part blanca. A mi m'agrada que n'hi hagi força. Aquí, aquesta brandada, no du patata, d'acord? I el que li fiquem és el tipus de bacallà que ens ajuda molt a que amoroseixi molt bé tot el conjunt.
Aquest porro que el posem en una cassola?
El posem en una cassola en sec, no necessitem greix de moment. Posarem el bacallà. El bacallà, quan agafi temperatura, anirà deixant la seva pròpia aigua aquí dins.
El bacallà escaixat, eh?
Sí, és un bacallà escaixat, llanet, a punt d'anar-hi, amb el seu punt de sal, amb la seva justa mesura, i ja està. I aquí posarem després també, ara una mica de nata líquida, val? I la deixem també reduir amb tot aquest conjunt.
Amb aquesta cassola, eh?
Sí. Per un altre costat, el que agafem és la tripa de bacallà, que la tenim neta i la posem amb una aigua freda i la blanquegem. És a dir, l'arrenquem a coure i després la deixem reposar a dins d'aquesta mateixa aigua.
Perfecte, eh? O sigui, per una banda tenim aquesta cassola amb porro i la bacallà esqueixat, que ara li afegirem nata i ara doncs treballem aquesta tripa de bacallà.
Correcte.
Veiem que aquest bacallà va deixant la seva aigua, com deia.
Si va una mica de verd al porro, tampoc passa res, la part verda normalment d'aquest tipus de vegetals, igual que les fulles d'enciam, que són les externes, són més gustoses. Vull dir, no és cap problema si també ens diu una mica de la part verda, eh?
Segurament per aquesta recepta no la fem servir, però no, són molt útils per un altre plat.
Totalment, totalment. Nosaltres aquí ho fem servir perquè ens interessa que quedi ben blanquet el conjunt, eh? Molt bé. Posem una mica de nata.
Ara sí que afegim la nata.
Estaríem parlant l'equivalent per 4 persones de nata, estaríem parlant, si estem ficant aquí un 350-400 grams de bacallà, de nata estem parlant d'una tasseta i mitja de cafè, aquesta mesura. El porro, en funció d'aquest tipus del bacallà, cadascú que hi posi la quantitat que li agrada més o li agrada menys.
Perfecte.
Igual que la tripa de bacallà també, segons el que ens agradi, podem posar de més o de menys. No és el que hem de vigilar és amb la nata, que no ens quedi molt graciós en aquest aspecte, perquè després porta bastant d'oli d'all, que és el que fa i que és l'emulsió. Nosaltres pràcticament ve com quedar, no et diré que una maionesa, però busquem una miqueta aquest sentit amb aquest plat.
Perfecte, Jordi.
Per un altre costat agafem la mongeta verda, li tallem les puntes. La mongeta verda el que farem és tallar-la molt finament amb juliana, tot a lo llarg. També això es podria fer, aquesta és la que incorporarem després al final del plat, val? Perquè després hi ha una altra part i aquesta serà molt al dente.
O sigui que gairebé l'escaldarem una mica i ja està.
Sí, hi ha una altra part que ara procedirem a coure-la una miqueta més, que la juntarem, aleshores, a dins del que és la brandada, quan estigui cuita, el que incorporarem és la mongeta verda que hem tallat a gallonets d'uns 3 centímetres de llarg. Tenim dues mongetes tendres, una que és la juliana i una que és la que tenim tallada...
Per dir-ho, perquè ens entenquem malament, una tallada en vertical i una altra tallada horitzontal.
Exactament. La tallem una mica esbiaixada. Molt bé. Ara deixem que s'acabi de reduir bé. És molt important aquest pas, que redueixi d'aquí la nata, que s'ho envegui tot el tema del bacallà. La pròpia aigua que deixa d'anar la reduïm perquè agafi força, i aquesta nata també. Hem de pensar que la nata és el que ens transmet el que capta els gustos de les coses, llavors aquesta nata el que ens fa és fixar molt el sabor del porro i del bacallà.
Doncs esperem que redueixi.
I ara aquesta aigua que hem posat al foc que ja comença a bullir, i afegirem d'aquí una estoneta la mongeta.
Sí, aquesta, ficarem aquí la mongeta. Nosaltres per la mongeta, aquí, si és mongeta que és bona, que en el nostre cas sí que ho és.
No, l'olor que feia quan l'has tallat ja és
molt
bona. Sí, bueno, una olor molt bona.
L'heu vist vosaltres quan ha entrat ni per nevera, que ve directament del proveïdor. Bueno, és una mongeta verda, doncs, acabada de collir, molt bona, tot i que no és la millor època de l'any, però sí que està ben triada perquè sigui tendra, perquè hi ha èpoques on hi ha mongetes que són molt fibroses. Llavors, per més que les coem, mai queden bé. Una mongeta d'aquestes característiques, amb 4 minutets de cocció, ja en té prou, perquè és l'únic element dins de la recepta que té una textura amb un punt de queixalada. I és molt important que mantinguem aquesta queixalada. Fem servir una mica de raifor, val? Natural.
Què és el raifor?
El raifor és la... estaríem parlant de l'arrel del rave, que era un tipus de rave, d'acord? Això, que és una cosa que aquí es feia servir, doncs, farà com 400 anys, perquè ens entenguem, vull dir que té molta història, és una arrel que té una característica molt semblant al wasabi. És molt perfumat, és picant, té aquest picant que puja cap al nas, que no baixa, sinó que puja, i nosaltres això ho posem al final del plat per donar-li una xispeta, també. Aquí també li va molt bé, que també li posem nosaltres un coliflor escabetxada. Que nosaltres el que fem és fer un bon escabet, i després amb aquest escabet agafem coliflor que l'hem escaldat amb aigua i la deixem molt al dente també, la submergim amb aquest escabet. Al cap d'una setmana
millor que el dia següent.
És en aquell punt, una mica... L'espurna.
Sí, que tingui aquesta lava, que tingui... Són matisos que ens agrada posar amb els plats, sempre, per donar-li una miqueta d'un toc diferenciat, una miqueta que no siguin plats plans, sinó que tinguin aquell punt de contrast. Va, doncs mira, la mongeta ja la podrem enretirar.
Aquesta mongeta que estàvem escaldant.
Correcte, podem, la incorporem al bacallà.
La incorporem en aquesta cassola, tenim el bacallà, la nata i el porro.
Has afegit, hem vist també la tripa de bacallà?
Hem incorporat la tripa de bacallà, la mongeta verda, és a dir, aquesta cassola ja tenim la nata que ens ha reduït, tenim el bacallà, la tripeta, el porro, la mongeta verda, tot això aquí junt, ja ho tenim a punt, i ara el que fem és començar a incorporar el que és l'oli d'all, que això ja apaguem el foc, perquè té prou temperatura, i perquè ens lligui bé,
li tirem l'oli i anem jugant amb aquest foc.
Mentre narrats com si fessin una emulsió, del qual, fins a quin punt? Una miqueta al gust.
Un pil-pil, també podríem dir.
Sí, exactament, com si fos un pil-pil, una maionesa, nosaltres... També hem de mirar de no sobrepassar-los en aquest sentit,
Doncs el Jordi que ja està girant aquest oli per acabar aquest plat que estem fent avui.
Remenant la tripa de bacallà aquí fa molta feina perquè tot aquest conjunt amoroseixi molt bé, Tampoc cal que ens passem perquè si no després aquest oli amb excés no és agradable.
Sí, n'hi fiquem una miqueta i hem d'anar movent.
Comparat al que faria amb una mongeta verda, amb una brandada normal, doncs em porta força més, Tenim la mongeta tendra amb juliana, la incorporem a l'aigua i mentre anem emplatant, aquella mongeta ja la tindrem. Aquest minutet pensem que la tenim tallada molt finament, aquí una miqueta de pebre, sempre dona alegria, molt bé, ja podem emplatar, plat pla,
la brandada amb la mongeta, la nata, l'oli, tots els ingredients, el porro també, que hem anat cuinant, i ens faltarà el toc d'aquesta mongeta escaldada i també el porc.
Exactament.
Quan no sóc molt observador, estava prenent bona nota.
Molt bé, molt
bé. Com els nostres clients també, que penjarem foto de la recepta, perquè vegin el resultat final.
Sí, molt bé.
Doncs li posem la mongeta en juliana i ara ratllem el raifort.
Ratllem el raifort. Com podeu veure, és un plat que l'hem començat absolutament de zero. Vull dir, no hi ha res que no haguem fet en aquest precís moment.
Tot és el moment, amb bon producte.
D'acord, ja el tenim.
I ja el tenim. Doncs Jordi, moltíssimes gràcies per aquesta recepta.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Fins la propera, adeu.
Adeu, adeu.
La col d'hivern de la Cerdanya té un sabor intens i equilibrat. Té dues varietats, de fulla llisa o arrissada, i en el seu cultiu s'empren mètodes tradicionals com la plantada a mà. La seva particularitat és que té una resistència extraordinària a les condicions extremes.
Aquesta recepta del Jordi Vilà, espectacular, amb aquestes tripes de bacallà, doncs que ara mateix també s'està fent la ruta del bacallà a molts establiments de Barcelona, un bon moment per menjar bacallà, i aquestes mongetes verdes que acompanyaven, ens deia, el bacallà substitueix la patata, i allò que era una mica una picada d'ullet, aquell plat, que no sé si els Jaume Foguera també després el preguntarem, que ja l'estic veient per aquí, el preguntarem si li agradava de nen aquest plat o no, ara després li consultarem. I continuem parlant amb l'Eric i amb el Francesc, del botifarri i d'aquest concepte de menjar ràpid de qualitat. Francesc, no sé, tu tens un catàleg de 800 tipus de pa, no sé si algun dia també el botifarri podem veure un altre tipus de pa o com ho veieu?
Ja, bueno, de fet l'Albert està treballant amb diverses possibilitats, inclús bueno, una possibilitat que, bueno, una realitat que ja em va sorprendre l'altre dia és que ja tenim el pa que és sense gluten.
Uh-huh.
I no el vaig provar, però quan m'ho va ensenyar va vindre una noia que no podia menjar amb gluten i em vaig quedar la imatge del pa aquell. Tenia una pinta però espectacular. I aquest és el segon i sí que l'he de treballar amb altres ventalls de pa i sí que n'hi van ampliant igual que les botifarres, nosaltres anirem ampliant també tipus de pa, tipus de patata, o sigui, anirem dintre el nostre foc que és els entrepans, però sempre ampliant i investigant i sent dinàmics.
Mm. perquè també el botí farina és un concepte una mica...
No, no, que sempre, la cosa sempre seguim en la línia, perquè, per exemple, en pa mateix es pot fer de tot, però no tot serveix per tot. Llavors, ha de tenir molt clar, clar, el tipus de local, el tipus de producte final, llavors tots els pans tenen que estar alineats amb això. I aquesta la feina nostra és un taller de gastronomia que és especialitzat en pa que tenim nosaltres, però la nostra feina, la nostra tasca és aquesta.
Perquè sempre s'intenta això fer entrepà, no sé, per exemple, allà que es busca també aquesta catalanitat, no?, botifarring, un bon pa de pagès, acompanyat d'una botifarra, amb mongetes, imagina, també tenim mongetes, que guarnició.
Sí, 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 correcte, patates al caliu a la brasa i mongetes, i també hi ha amanida, que són, diguem, el que acompanyen a la botifarra.
No sé si podíeu veure dins d'aquest concepte.
Sí, hi ha una cosa que hem de tenir en compte, no?, que la practicitat de les coses. Sí, la gran avantatge d'un entrepà és que el pots menjar amb les mateixes mans i té que entrar bé per la mida de la boca. Una llesca de pagès no entra per la boca i pots embrutar. O sigui, està bé que siguem romàntics, però hem d'evolucionar, no? I potser el botifarring, bueno, tal com jo ho veig, vull dir, corregeixem si no és així, però jo crec que és un establiment que busca la tradició, però evidentment modern, al segle XXI, vull dir, un net, agradable, atractiu, vull dir, un producte molt sa, quilòmetre zero, clar, això és, no, crec que ho deia abans, no? L'entrepà té que ser exactament, no? No podem perdre mai el nord i l'objectiu és aquest, no? Si no, el local no tindria sentit.
No, perquè es comença a, també, dir tot una mica el que diu, no? I acaba evolucionant també, i ara fer fórmules noves, però és que fins a un punt, perquè després perds el nord i comences a fer coses que realment no tenen cap sentit i que tampoc el client al final no està interessat, sinó no és sempre ho dic, no, amb els negocis, jo puc dir, és que a mi m'encanta fer això, o jo perquè sóc el cuiner, o perquè sóc el soci, bueno, és que el que a mi m'agradi, a mi, si jo comer el que a mi m'agradi, no importa quatre papiros, o sigui, al final el que qui mana és el client, qui marca, diguem, amb una empresa... Potser...
I el menjar té una cosa molt important, que és que no coneix la vida en una operació, sinó que coneix la vida que la gent torna. Llavors, per què torna? Perquè realment li produeixi satisfacció. Llavors, només consumim en aquesta vida, independentment del preu, oblidem-nos del preu, perquè això és fonamental, no cal pensar tant en el preu, només repetim en aquesta vida les coses que ens aporten plaer. I si tu compres i menges un producte saludable, que t'aporta satisfacció quan te'l menges i salut desprens desconotes, i no et quedes de tapaït, que quedes allò lleuger i quedes bé, ostres, tot això és la garantia d'èxit.
Vosaltres que busqueu aquesta qualitat, creieu en un futur, no sé si llunyà o proper, un menjar ràpid d'alta cuina?
Nosaltres, Marc, ho posicionem com a, sempre, i aquí ve la part una mica de màrqueting, no? Perquè també el consumidor entengui el que volem fer. Si al final també tu pots fer-ho molt bé, però si no ho saps transmitir o no transmeteixes, doncs, no fa res. Llavors, des d'un principi nosaltres ens hem posicionat com a... ens hem posat la bandera com a entrepans gourmets fets a la brasa. Això, entrepà premium, o a mi m'agrada més entrepà gourmet fet a la brasa. Que aquesta és la bandera que es marca de botifarring en el primer local i en els propers locals serà exactament això, entrepans gourmet fets a la brasa.
Què creus que té més, diguem, a nivell de màrqueting més tirada, el quilòmetre zero o el gourmet?
Quilòmetre zero. Perquè gourmet és una paraula ja molt antiga, una miqueta, no? Ja està molt utilitzada. I a vegades inclús gourmet té una connotació una mica elitista, no? De gourmet és una cosa sibarita, és una cosa cara, és mentida. Molts cops també pots estar menjant una cosa gourmet i estar menjant amb un molt greu.
Sí, tant que sí, tant que sí.
Això se basa també que utilitza un bon pa, no és mai un tema de preu ni de cost, és un tema de cultura, de voler-ho fer bé. O sigui, el pa, pel cost que té l'elaboració d'un pa, per car que sigui, mai és prohibitiu. Llavors no hi ha excusa perquè els locals de restauració no utilitzin un pa correcte i que sigui realment apetecible i de menjar.
No, i tant que sí. I això que dèieu d'apropar a la gent, de fidelitzar-lo una mica, també organitzeu tallers, oi? La part del local, no sé cada quan, sé que he vist que heu fet algun tast de botifarra, també, algun tast de vins.
Sí, fem, com deia abans una miqueta, Marc, que continua sent un laboratori, no estan, ja s'han fet cates de cerveses, es faran ara d'aquí poc també cates de vins, amb uns dels estudis que és Caves Montmarsal. S'han fet cursos de dos dels socis en particular venint d'escoles de negocis i fem també tallers d'emprendedoria. És una part molt, la segona planta és una part molt activa i oberta, pues, a fer coses noves i a fer sopars, dinars i fer cates a gintònics, cates a torrons, cursos. Durant aquest dissabte hi ha un curs que és tot complet, que és de Thermomix, i sempre estem intentant evolucionar i no parar. O sigui, el secret és no parar en un segon.
Una de les evolucions i també la diferència és la forma de pagament, no sé si la pots explicar, Eric?
Sí. Com deia abans, al començament del programa, de les quatre bases del negoci que sempre han tingut clares, no? Ingredients, com dèiem, servei de client. Una altra de les bases és la higiene en el local. Tornem al mateix, una de les coses per les quals ens va fer obrir aquest local o aquest negoci és perquè te'n vas a menjar un entrepà, el senyor que t'està servint a l'entrepà es posa la mà en el nas, després t'agafa els diners i et serveix a l'entrepà. Bueno, o t'agafa la jo arribes a veure, fra, que t'agafa la botifarra de salsitxa amb un pot tot ple d'aigua calenta.
Millor
no diguin les coses, igual. Però sí que és veritat que tampoc la higiene, una cosa que és un valor que es té com el pa, que té que ser una cosa bàsica, pues no es cuida gens. Aleshores nosaltres, a part de treballar de dels sistemes d'implementació d'higiene local que hem posat i que estem instaurant ara també, hem instal·lat en aquest negoci amb una màquina que és de pagament automàtic. Aleshores, què vol dir això? Que el client quan va comprar l'entrepà es posa davant de la màquina, ja la persona que atén, llavors el client no dona els diners a la persona que està darrere, el propi client és el propi responsable de pagar els diners, a través sigui de monedes o targeta crèdit o bitllets. Aleshores això què és el que fa? Que la manipulació dels entrepans, quan nosaltres els hem entregat l'entrepà, per la que tots s'han rentat les mans, tenim una pica especial allà, utilitzen uns guants especials també per manipular l'entrepà, no hi ha contacte amb els diners. Llavors, clar, contacte amb diners amb entrepà, allà menjar, no... Jo mai ho he vist, clar, això no... A mi particularment m'ha agradat.
No, doncs està molt bé, un curiós sistema de pagament, com també de curioses són les preguntes de la gent, ja?
Vale, doncs, Eric i Francesc, jo us faré preguntes més concretes. No us espanteu, perquè no arreu de l'altre món.
Vols dir també en Roger Massa, jo?
No, més concreta, no m'apareix més de persona, no? Per conèixer-vos a vosaltres. I ens hem de mullar una mica, eh?
Sí.
Ens hem de mullar una mica. De totes les botifarres que hi ha al botifarring, amb qui no us quedaríeu?
Jo, bueno, jo l'última setmana m'he dit tant de formatge de blau. M'estic menjant dos entrepans per dia.
Una de llogui que vaig tastar i em va agradar molt.
Val. I quin és el millor acompanyament per la botifarra? Dèiem abans que hi havia mongetes, però quin seria el millor o més curiós acompanyament?
Patates al caliu a la brasa.
Pues ja està, no sé.
Ja ho ha dit tot, oi? Francesc, quin és el teu pa preferit del que hi ha al botifarra? Amb quin pa et quedaries?
Bueno, de fet, se fa dir el mateix pa per totes les botifarres. Vull dir que és un pa especial per coure la brasa.
Que
és una barreta que varen dissenyar especialment perquè es pogués coure la brasa igual que la botifarra.
I els pans, quin et quedes?
Doncs n'hi ha molt bons, però jo per exemple dels pans que estic més orgullós dels que hem fet mai és el pa negre que varen fer no fa massa temps, amb 10 cereals i que té unes virtuts saludables molt bones, inclús certificades per una universitat que vam fer un estudi. Però és un altre tema, un altre dia, no?
I tant, perquè dona això per parlar molt, eh?
Alguna botifarra que tingueu al cap per fer? Encara no estigui al botifarring, però no, alguna idea?
No, l'Albert no sé si, bueno, si m'està escoltant ara, igual a lo millor em diu, no, és moltes coses, eh? No, bueno, ja ara ja està estudiant tots els sabors nous. Un dels que jo estic esperant amb candeletes que surti és el de sobrassada amb formatge abril. Botifarra, i després està volent investigar un altre sabor i sortiran d'aquí bo, seran vegetals.
D'aquí poc sortirà algun?
Sí, d'aquí a 3 o 4 setmanes té que sortir un parell, no diré aquí.
Bueno, haurem d'anar...
Amb una vegada.
Sí, sorpresa.
A tastar-ho. Això un botí dins de la botifarra, no? Això un botí.
Sí, clar. Amb budell natural.
Natural, sí.
Amb budell natural, eh?
Clar, tot això lligat amb un entrepà que l'envolta, doncs fa que sigui a l'hora de menjar-te'l net, que te'l mengis i puguis tenir tots els aromes i sabors. Sí que és alta cuina dins d'un entrepà, no?
I personalment, algun truc a l'hora de cuinar la botifarra? Jo, per exemple, a casa les faig d'una manera molt especial. Algun truc perquè tinguin allò, les botifarres perfectes?
Cuinar-les a forn, de carbó vegetal. Li dona un toc...
I tu, Francesc, tens algun...
No, clar, és que la senzillesa, o sigui, la dificultat amb alimentació és anar a buscar l'excel·lència en les coses senzilles.
Sí. Sí, ho ha definit el... Tu pots agafar un entrepà de botifarra amb bons ingredients, amb bon panyús, mai et sortirà, mai et sortirà del mateix sabor que si ho fas a la planxa o fregeixes a l'entrepà. O sigui, el fet de tindre un fons d'una tonelada allà, carbó vegetal amb sarment, tota fusta del raïm i amb fusta, que bueno, li dona un sabor totalment diferenciat, eh?
No es pot. I a l'última, si haguéssim de parlar de maridatge, una botifarra, per exemple, que anés molt bé amb cervesa. Francesc.
Home, doncs un pa que ja portés la cervesa, que en vez de l'aigua es fili per cervesa.
I amb vi?
A dintre. No les hem arribat a fer pans amb vi, eh?
Sí, boníssim.
Sí, molt correcte.
La cervesa de la
molt bona
fa, que va molt bé.
Perfecte.
Sí, molt bé.
Doncs perfecte, vosaltres tenim la cervesa Montseny, sí, i també la beguda, el vi, volia dir, perdó, és de Marçal, i nosaltres tenim el nostre home de vins, que és el Jaume Foguera. Hola, Jaume.
Molt bones.
Com estàs?
Molt bé.
Mongeta verda amb patates, de petit sí, de gran no, sí, sí.
De petit no. Sí, de gran també. Sí.
A mi m'ha agradat sempre.
És que el Jaume sí que és molt gourmet, eh?
Les seques de l'acompanyament de la botifarra, per mi són les seques del Vallès, home, la mongeta, de ganxet, com això no hi ha res per acompanyar la botifarra.
Avui ens parles del Chardonnay, per això?
Ah, això mateix, que anem totalment de terç, del Chardonnay.
Doncs us convido que us quedeu, per si voleu també fer-li alguna pregunta al Jaume, anem al brindis. Doncs vinga, Jaume, Chardonnay, a veure, què tenim, què ens explica la Chardonnay?
Molta cosa i poc temps tenim que fer.
Avui t'he deixat poc temps, després amb cap encaixaràs deu ser, però bueno...
És una gran varietat, bueno, podríem dir la varietat, perquè és la varietat blanca que té plantada més arreu del món, és la més popular, tant doncs que ningú s'ha dit que és una mica la... mal dit, la prostituta del vi, perquè està realment tocada per tothom, a tot arreu del globo de la Terra està
molt usada, molt usada.
Sí, doncs el tema és que aquesta varietat originària de la Borgonya es va demostrar recentment, doncs en el seu ADN és el resultat d'un encreuament fortuit entre un membre de la família de l'Espinot i una humil varietat anomenada Goa Blanc a França i Weiser Unich a Alemanya. La setmana passada parlant georgià, avui amb alemany, no? I avui anem variant.
Molt bé, Jaume.
La morfologia vindria a ser una varietat amb una poda llarga, amb un contingut de sucres mitjà alt, de molt bona acidesa sobretot, i amb una productivitat entre mitjana i baixa. També té una maduració primerenca que a vegades li produeix unes petites defectes en alguns llocs on les glaçades són una mica tardanes, llavors poden tenir uns problemes a l'hora de brotar, però bueno.
El clima per ser que l'aniria millor, quin és?
Bueno, és que s'adapta, és una de les grans bones característiques d'aquesta vida, que s'adapta a multitud.
Perquè està molt usada.
Tant en llocs molt freds, com és el sobreatge de la zona de Borgonya, doncs que el fred i la humitat és molt present, com en d'altres llocs potser més càlids, com per exemple seria l'estat espanyol, que també n'hi ha plantada i també pot subsistir molt bé. És una varietat que s'adapta a molts llocs. Però bé, què va passar? Que als anys 60 aquesta varietat va començar a introduir-se arreu del món amb els nous originaris del món vinícola, sobretot, per exemple, una família doncs, molt destacada seria la família Mondavi, el Napa Valley de Califòrnia, als Estats Units, que en veure aquestes condicions idònies va fer aquesta varietat francesa, juntament amb d'altres, apostessin molt fort per ella i l'introduïssin en les seves vinyes. Pensem que aquest principi, que sensitiva, va començar a veure que anava funcionant, van tenir còpies, i els 10
quan una cosa triomfa, doncs ja comença a tenir còpies, el lloro, que deia
com
el botifarri.
Doncs veureu els 15 anys, farem el pronòstic, la competència serà feroig, si li passa igual que la Chardonnay. I aquí a Catalunya, concretament al Penedès, Jan León es diu que va ser el primer a plantar-lo a la península Ibèrica. Parlant de visionaris, Jan León va ser el primer com a fer-lo aquí. Bueno, doncs parlem d'aquestes zones vinícoles que dèiem de Chablis i Champagne, podíem posar la seva zona, podíem posar el seu nom en aquests vinyos, podíem vendre més bé. I què van fer aquests de la família Mondavi? Doncs van aprofitar el nom de la Chardonnay per ajudar a vendre molt més aquesta varietat. D'aquesta manera van utilitzar el nom de la varietat per poder vendre molts vins blancs. I ho van fer també que als Estats Units, podríem dir que molts, segur que molts americans es pensen que el vi blanc se diu Chardonnay. Com aquí abans un bon xarel·lo s'anomenava un bon vi, doncs allà segur que molts americans, quan parlen d'un Chardonnay, automàticament es pensen que és com s'anomena el vi blanc.
I ja està, no ens pregunten res més.
Això mateix, realment està molt introduït. Doncs aquesta blanca de Borgonya, que com deien pot créixer i madurar tot arreu, té un gust molt marejable. Poden fer, no és una cosa molt pesada en quant a sensacions aromàtiques, com la que mostrava la Riesling, i tampoc es fa molt pesada en boca, però sí que és molt dúctil. La podem trobar a la Borgonya, que és el referent, és fantàstic allà. La podem trobar en la Xabrís, que és la zona més al nord, molt més lluminosa, molt més fresca. A la zona després, més cap al sud, cap al sud, com Corton Carremany, doncs podríem dir que no, aquest inclús porta el nom d'un dels monarques que va impulsar la viticultura de França al segle XVIII a principis del XIX. És una zona on podem trobar amb unes grans anyades amb 13 graus i mig, amb un embolcallament en boca espectacular, amb una complexitat i una evolució al llarg del temps també que la fan èpica, i realment és el referent de la zona mundialment parlant. Però després de Borgonya podem trobar-ne en altres llocs on s'ha fet saber treballs també de remogut, de batonatge, aquest treball de vies que a vegades parlem de dins de la bota, mm-hmm. en què se suspenen les vies i fa que tingui aquesta sensació més untuosa en la boca. Doncs podem trobar-la des de la zona, com dèiem, de Califòrnia, que havíem parlat fa un moment del senyor Mondavi, podem trobar-la a la zona de Sud-àfrica, on potser és una mica doncs, és més comercial a la zona americana i a la sud-africana una mica doncs, més fumada, amb una mica menys neta que podríem trobar allà. A Xile potser una còpia també més barata que la podríem trobar als Estats Units. A Austràlia, on van fer grans produccions, on van introduir al principi les virutes de fusta, van fer que es produís a grans quantitats i potser la qualitat també es va minvar una mica. I l'han tractada de moltes maneres, algunes de millors, d'altres no tant. I sobretot també no en volem descuidar, una molt important són els espumosos també de Xampanya, on el blanc de blancs anomenat és el que s'elabora únicament en Chardonnay. Pensem que les restes espumoses poden elaborar en Pinot Noir, Chardonnay i Pinot Meunier. D'acord? Aniríem a per la pregunta, Marc?
Sí, perquè avui ja me'n perdona, hem de ser poc temps, però era molt interessant també avui parlar amb l'Eric i el francès.
I un plaer.
Has vist el Jaume? És el nostre home a dins, eh?
Una màquina, eh?
No, sempre ens fa un petit tastet d'una mica per informar-nos de tot. I a més ens porta cada setmana un vi que sorteja des de la seva botiga a Bodega Folguera, al carrer Mossèn Camil Rossell, número 45, de Santa Perpètua de Mogoda. I quin és aquest vi?
Doncs avui parlem del Jan León 3055, un vi ecològic del Penedès, amb dos mesos de fusta, que va elaborar doncs, al principi va portar aquesta varietat fa 40 anys el Ceferino Carrió, no sé com es va anomenar primer el senyor Jean León i després va canviar-se el nom, i aquesta varietat doncs, de Jean León, que va ser la primera que va fer, aquest vi, doncs, podríem dir, la successió més moderna d'aquesta primera plantació. Un vi fresc, molt fàcil de veure, amb un toc de fusta que fa una mica més complexa, molt apte per multitud d'aliments.
Un vi que poden guanyar els nostres oients si responen a través de les xarxes socials, tant al Facebook com al Twitter. Quina pregunta?
Doncs quina zona vinícola catalana va ser la primera a plantar la Chardonnay? Molt fàcil.
Eric, Francesc, vosaltres no podeu participar, la resposta de l'Eric, d'aquests els mòbils quiets que no podeu participar.
No,
doncs ja m'ha moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Queden dos minuts per acomiadar el Deixa'm Tastar d'avui, així que acabem amb la gastroagenda.
El 22 de març a Figueres se celebrarà la 21a Fira del Brunyol, que no Bunyol, eh? A banda de poder tastar doncs, aquests dolços típics d'Empordà, també hi haurà parades de formatges i productes artesanals. També dissabte, pels amants del vi, hi haurà un tast de vins de la denominació Origen Montsant, al Castell del Vi de Falset, a les 12 del matí, i per 10 euros podreu visitar el celler i tastar 4 vins, un blanc, dos negres i un dolç, amb les explicacions de l'anòleg Pep Aguilar. Per inscriure-us, això sí, heu de visitar la web de la Déu Montsant. I si no, també dissabte tot el dia podreu doncs, apropar-vos a la Fira de Ribes, a Sant Pere de Ribes, on 30 comerços doncs, posaran a la venda tots els seus estocs, coincidirà també amb el mercat del poble. I si no, a Cerdanyola del Vallès també dissabte, l'última ciutat, la 8a mongetada popular de cuina Vallès, l'àpat obert a tothom, que serà gratuït a més a més.
Dissabte 22 de març, eh?
Sí, 22 de març, i es celebrarà a la plaça de Pla de les Alzines, davant del mercat municipal de Puntetes. I tot el cap de setmana a Olot podreu visitar la 3a Fira de l'Embotit, on com cada any hi haurà tot un seguit de parades d'embotits, formatges, cerveses artesanes i altres productes típics doncs, de la gastronomia volcànica. Es farà el passeig en blanc, hi haurà tallers, demostracions de cuina volcànica i degustacions.
Perfecte, Xenia. Ràpidament, la recomanació cultural.
El llibre La cuina catalana, 800 receptes d'avui i de sempre, de Josep Lladonosa, on trobarà doncs, el millor de la cuina catalana. Hi haurà receptes, trucs del cuiner i, bueno, moltíssimes coses més, ampliades i renovades.
Doncs molt bona recomanació, Xenia, eh? Nosaltres ja ho hem de deixar aquí. Eric, Francesc, moltes gràcies per venir. Us recomanem que aneu a tastar el Botifarring, al carrer del Call, número 26. Unes botifarres que també estan molt ben de preu, eh? Estem parlant aquí tot el grup més i molta gent potser s'espanta.
No, és el que dèiem abans. Estem parlant de 3 euros i pico fins a 5 euros. I...
que val molt la pena. Francesc, et seguirem més de prop, que rebem moltes informacions sobre tu, sobre les investigacions, i que valen molt la pena parlar de pa de qualitat. Que vagi molt bé. Gràcies. Fins la propera setmana. Que vagi de gust.
Que vagi de gust.
Adéu.